Ràdio Estel.
Molta gent avui dia ho està passant malament. Tanquen les empreses, els negocis, s'incrementa l'atur, puja el cost de vida, s'estabilitzen els sous a la baixa, i la riquesa s'acumula i s'enquista en molt poques butxaques, quan en realitat hauria de circular i arribar allà on no n'hi ha. Les persones que han creuat el llindar de la pobresa han augmentat en els darrers temps i la desesperança s'ha anat estenent. Vull pensar, però, que tot plegat és una fita que la pròpia raça humana s'ha posat a si mateixa per superar-se i per seguir avançant en el camí del desenvolupament, que cada dificultat és motiu per saltar més lluny i que cada sotregada és un clam per aprendre a viure amb més saviesa, plenitud i intensitat. Crec que la ment, per naturalesa, no té límits, sinó que els hi posem nosaltres de forma artificial, basant-nos en la ignorància i en l'error. Que som nosaltres els qui ens deixem empresonar per una realitat que no comprenem. En canvi, sí crec que l'ésser humà és lliure en pensament i que sobre aquest pensament podem construir la nostra pròpia vida. Quantes persones han fet realitat els seus somnis gràcies a la força del desig? Quants han vençut els obstacles per creure en allò que estaven buscant? La voluntat és la més poderosa de totes les forces i penso que si en tenim i ens posem a treballar entregats en una causa, podrem sortir de la crisi actual, però no només de l'econòmica, sinó sobretot de la crisi de valors. Així que avui dia que tanta gent pateix, és moment de reinventar-se, de buscar dins nostre per trobar els potencials que sempre hem tingut i per saber no de quina manera ens podem guanyar la vida, sinó de quina manera podem ser útils als altres, de quina manera el nostre paper és clau per aconseguir canviar el món. Són temps per creure en nosaltres mateixos i per convèncer-nos de les nostres capacitats, dels nostres valors i de les nostres fortaleses. Si em permeteu, jo sí crec en Déu. Ens ha fet a la seva imatge, ho crec profundament i per amor. Ens ha dotat d'una riquesa infinita latent que el dia que desperti en tota la humanitat farà brillar la Terra com el Sol. Però perquè això passi, abans ens haurem de superar a nosaltres mateixos. Amigues, amics, som al Punt.org, el primer programa sobre acció ciutadana i canvi social microfinançat per l'audiència. Continguts d'avui. Doncs avui parlarem del World Press Photo 2011 que arriba al Centre Cultura Contemporània a Barcelona demà dimecres i que s'hi queda fins al 18 de desembre. Escoltarem les notícies que ens porta l'Enrique San Juan, el nostre col·laborador expert en xarxes socials després d'un viatge llarguíssim pels Estats Units i per Xile. Vindrà el Nilton Torres amb la seva secció de Periodisme i Pau, la Maria Sierra, que ens portarà una peça musical molt vinculada amb l'actualitat, i també parlarem amb el Fede Kufer per veure què ens explica sobre l'actualitat esportiva sempre vinculada a la Pau. Compartirem uns minuts amb la gent de Democràcia Real i finalment sentirem l'Enric Tintoré en una nova consigna o afirmació per treballar la pau des d'una òptica interna. Tot això amb el Jordi Carretero a les vies de so, i qui us parla ho sabeu, el meu nom és Joan Ortiz. Avui recomanem doncs que visiteu enpositivo.com per veure la notícia de portada dels petons que van aconseguir el canvi a Colòmbia. És una història recent que es produïa en aquest país llatinoamericà quan el govern tenia les intencions d'aprovar una llei que buscava la privatització de l'ensenyament. Això fa molt poc, i els estudiants van organitzar una marxa a Bogotà en la que van repartir petons, abraçades i flors als policies antidisturbis que custodiaven la manifestació. Podreu veure les imatges de tot plegat a enpositivo.com, el portal d'idees i notícies que ens ajuden a viure millor i amb el que ens agrada de començar sempre el programa.
Punt.org, la cita setmanal de Ràdio Estel amb la solidaritat.
Punt.org, cita setmanal de Ràdio Estel amb la solidaritat, el primer programa d'acció ciutadana i canvi social microfinançat per l'audiència, que som conscients nosaltres que la riquesa no es posseix, sinó que s'ha de fer circular, i que és quan es dona, ho sabeu, ho sabem, ho diem, és quan es dona que es rep. Fem petició a la ciutadania perquè ens ajudi a mantenir aquest programa en antena amb petites aportacions que no representin un esforç, però que simplement doncs facin suma. .org, allà hi trobareu les nostres dades bancàries, i atenció perquè molt aviat ens trobareu a Verkami, que és el portal sobre crowdfunding amb el que el .org ha establert un conveni de relació. Per tant, vincular-se amb el programa aviat serà encara més fàcil. També ens trobareu a facebook.com/.org, i el .org.org, a més, doncs també trobareu penjats els programes que hem anat emetent al llarg de la temporada, igual que els trobareu també a l'iTunes. Estem per tot arreu, eh? I aquesta és la nostra voluntat. Si no sabeu com contribuir a un món millor, doncs ajudeu-nos a fer més gran la família del Punt.org, perquè les vostres col·laboracions seran més que benvingudes.
Punt.org, el primer programa radiofònic finançat per la ciutadania.
Amigues, amics, us ho dèiem fa res, fa uns segons, que és que des de demà dimecres i fins al dia 18 de desembre, al Centre Cultura Contemporània de Barcelona hi podreu trobar el World Press Photo 2011, que avui precisament i en aquests instants s'estava inaugurant, s'estava presentant. I a l'altra banda, al fil telefònic, ens atén la Sílvia Homedes, que és la directora de Photographic Social Vision, que és qui porta aquest World Press Photo aquí a Barcelona. La saludem, Sílvia Homedes, bona nit.
Bona nit, com esteu?
Doncs nosaltres estem molt bé, i tu com estàs?
Doncs encantada, perquè, bueno, com sempre el World Press Photo arrossega molta gent. Hem estat consolidant els darrers anys 35.000 visitants en un mes i esperem aquest any tornar a obrir les portes i que tingui tan bona rebuda com els darrers anys.
A més, aquest any hi ha excusa doble, no?, per aquest d'aniversari.
Aquest any, a més, la nostra entitat fa 10 anys que donem suport al fotoperiodisme i que busquem vies alternatives per tota aquesta fotografia documental tan important i que cal fer arribar a la gent.
A veure, totes aquelles persones que es vulguin acostar al Centre Cultura Contemporània de Barcelona, què és el que hi trobaran enguany amb aquest certamen del 2011? Veure per creure, correcte?
Sí, aquest és el lema d'aquest any.
I què és el que hi trobaran?
Trobarem, doncs, 170 fotografies de diferents categories considerades el millor fotoperiodisme del 2010. Són les fotos que han guanyat el concurs del mateix nom, World Press Photo, que és un concurs que organitza la Fundació Holandesa amb seu a Amsterdam, que des de fa 54 anys està donant suport a aquests fotògrafs que es juguen la vida perquè nosaltres tinguem informació veraç.
N'hi ha alguna d'elles que a tu t'agradi especialment, que destaquis? Només veient la de portada ja déu-n'hi-do, que és dues dones que estan en combat, i déu-n'hi-do.
Sí, però aquesta mateixa és maca i alhora és curiosa. Són les Cholitas. És un grup de dones de lluita lliure a Bolívia que lluiten per aixecar fons i fer escoles. I es guarneixen com si sortissin de festa amb les trenes impecables, però en canvi es pugen a sobre d'un ring i s'esbatussen.
I s'esbatussen de quina manera, no?
Sí, és una fotografia molt curiosa. A més, el tema aquest de les Cholitas només fa 10 anys que existeix a Bolívia, és una cosa curiosa, i és una de les fotos de la categoria d'art i espectacles que proposem en aquesta mostra.
No ho sé, m'agradaria que féssim alguna, si et sembla, eh? Vull dir, no és que ho haguem previst, això, però si n'hi ha alguna de fotografia també com aquesta, que t'agradi especialment, que trobis impactant o que vulguis destacar.
N'hi ha moltes. Pensa que, sabem que World Press Photo no és una exposició fàcil de digerir. Tenim un gran percentatge de fotografies vinculades a conflictes i aquest any, sobretot, a catàstrofes naturals. No? Tenim fotos del tsunami d'Haití, tenim fotos dels volcans d'Indonèsia, tenim fotos dels aiguats de Pakistan. Hi ha una gran proporció de l'exposició que documenta aquestes catàstrofes i, per tant, com sempre, no són fotos fàcils de veure, però sí són fotos molt importants perquè ens donen el punt just de la tragèdia, no? Coses que moltes vegades els mitjans no cobreixen amb gaire profunditat i que, en canvi, l'exposició és una oportunitat per aprofundir en certs temes i sobretot sortir conscienciat de com està el món en aquest moment.
Perquè, a més, una sola imatge ja és capaç d'aprofundir molt més que tota una peça, no? A vegades, periodística.
Sí, és la potència, no?, la força que té la imatge fixa, que diem, que té molts nivells de lectura, que ens impacta de diferents maneres. Una bona fotografia, com les que trobem a la World Press Photo, jo sempre dic que ha de tenir tres ingredients bàsics, que són que emocioni a primeres, no?, que ens informi i, sobretot, que ens interrogui. Són fotografies que fa que establim un contacte i un diàleg amb nosaltres mateixos, fruit de veure aquestes fotografies, i són el seu poder.
Que ens emocioni, que ens informi i que ens interrogui.
Exacte. Els tres ingredients que totes les fotografies guanyadores del World Press Photo tenen.
Si les persones s'hi acosten, podran fer alguna visita guiada?
Sí, tenim visites guiades per escoles, per grups, sempre que siguin una vintena. Trucant al telèfon de la nostra fundació, que si vols el dic.
I tant, sisplau.
93 217 36 63. 36. Hi ha una noia del nostre equip que es diu Helena, que coordina aquestes visites i que les fem tot al llarg d'aquest mes.
El 93-217-36-63, que
exacte,
demanin per l'Helena. Anava a preguntar, per què no fem una mica de presentació de qui sou vosaltres, no? De Photographic Social Vision.
Doncs nosaltres som la primera entitat a Espanya que, sense ànim de lucre, que treballa en el món de la comunicació. O sigui, una ONG, una fundació sense ànim de lucre, que neix fa 10 anys amb l'ànim d'apropar el fotoperiodisme rigorós a la societat. I això és una mica fruit de que els mitjans de comunicació de premsa escrita cada vegada menys dediquen temps a publicar aquestes històries tan importants, no? Llavors, nosaltres naixem una mica per fer aquest pont, per buscar vies alternatives de difusió d'aquestes històries fotogràfiques i que arribin a la gent mitjançant exposicions, debats, projeccions al carrer, participació en festivals, internet, ara, que està sent molt, molt important per difondre. I estem allà, estem fent això i és un petit miracle. I estem contentes de complir 10 anys.
Home, i tant, és una bona fita, perquè la fotografia, com és aquella tènue luz, com és allò que no es pot ajudar?
Una de les frases que ens va inspirar és de l'Eugene Smith, del fotògraf americà, documentalista. Una petita llum pot ajudar-nos a canviar les coses. Com que la fotografia és llum, ens l'hem fet bastant nostra, aquesta frase, i això ens inspira cada dia a treballar.
Doncs mira, i quantes has dit? 170 fotografies?
170.
170 fotografies al Centre Cultura Contemporània de Barcelona de la mà de Photographic Social Vision, que són els que porten el World Press Photo aquí a Barcelona. Qui ens ha estat acompanyant per telèfon? Doncs la Sílvia Homedes, que és la directora de Photographic Social Vision. Moltíssimes gràcies, Sílvia.
A vosaltres.
Enhorabona i que tingueu encara més èxit de visites.
Moltes gràcies, esperem que sí.
Fins la propera, bona nit.
Fins aviat. Bona nit.
.org, la cita setmanal de Ràdio Estel amb la solidaritat.
M'ha agradat molt això que deia la Sílvia Homedes, la directora de la Photographic Social Vision, de fotografies que emocionin, informin i que t'interroguin. En fi, en qualsevol cas, nosaltres el que fem és canviar de tema i recuperem ràpidament una secció que no la teníem oblidada, simplement que el nostre col·laborador doncs estava a Allende los Mares, que és l'Enrique San Juan, estava per Amèrica, voltant Estats Units i Xile, i el que hem fet és parlar amb ell de quina millor manera que a través de les xarxes socials hem aprofitat la tecnologia per veure si l'Skype donava de si, la tecnologia Skype, per fer una secció amb ell. I això és el resultat. El que escoltarem a continuació és el resultat d'aquesta secció. L'escoltem.
Què tal, Enrique San Juan? Bona nit.
Bona nit, Joan.
Com estàs?
Muy bien, después de un viaje que me ha llevado por las Américas, en los cuales he podido experimentar y descubrir nuevas tendencias en redes sociales.
Porque a més han estado las Américas de dalt y las de baix, ¿no?
Efectivamente, desde la parte de Norteamérica a la parte de Sudamérica. Casi todo un viaje por el continente americano en este entorno de redes sociales.
Com bé sabeu, l'Enrique San Juan és el nostre col·laborador del .org expert en això, en xarxes socials. A més és el director de community.es, de Community Internet, i la pàgina web és community.es. Allà hi trobarà tota la informació que desitgeu. Però escolta'm, Enrique, a veure, primer de tot, a baix, a Llatinoamèrica, tu vas estar a Xile, d'on ets tu?
Sí, efectivamente, estuve en Santiago de Chile dando un seminario de Community Manager, de hecho el nombre se llamaba Community Manager Chile, que estaba dirigido específicamente a empresas y profesionales para que se puedan instruir en este nuevo rol profesional emanado de las redes sociales, que son aquellos gestores de canales sociales en las empresas, como Facebook, Twitter, LinkedIn, pero tratados desde un punto de vista profesional.
Tu vens dels Estats Units, també, a part de venir de Xile, i això que deies d'aquesta necessitat de despertar, els Estats Units estan més que desperts.
Bueno, en Estados Unidos generan toda la actividad que luego los demás países van absorbiendo. En ese sentido, el viajar a los Estados Unidos para ver temas de redes sociales es como meterse en una máquina del futuro. Es poder avanzar viajar al futuro y tener una visión de lo que ocurrirá aquí en 2 o 3 años vista. Por ejemplo, hay un escritor que se llama Jeff Jarvis, que además es periodista, ha estado trabajando como columnista en periódicos económicos de Nueva York, el cual poco a poco ha ido desarrollando su labor de bloguero. Y en el año 2009 escribió un libro que se titula ¿Y Google cómo lo haría? What would Google do? En inglés. Está publicado aquí en España y bajo título ¿Y Google cómo lo haría? Pues está todo lo que refleja en su libro, que es del 2009, todavía es futuro para el desarrollo de estrategias de redes sociales aquí en nuestro país.
O sigui, encara no ha arribat aquí, com si diguéssim.
No este tipo de profundidad en la cual Jeff Jarvis relata las estrategias que hay que poner en marcha desde el punto de vista de redes sociales en las empresas. Así que este decalaje lo tenemos. Viajar a Estados Unidos, insisto, es como ir al futuro para ver más o menos las tendencias que se van a desarrollar.
I llavors una de les que... Vaja, de les que tu anaves tuitejant perquè et anaves seguint en el Twitter i tu parlaves sí. del Google Plus com si, la gran novetat, no?
Efectivamente, una de las grandes tendencias que vi que se estaba ya implantando con fuerza es el papel de Google Plus, que a todos nos coge en esta parte del mundo como que no se sabe de qué va. O sea, todos parece que tenemos que estar en Google Plus y de hecho desde hace poco ya todo el mundo que tenga una cuenta de Google, ya sea un Gmail, una cuenta en en YouTube o cualquier servicio de los Google Docs o cualquiera que tenga...
Blogspot mateix, ¿no?
Sí, por ejemplo, ya tienes el Google Plus puesto. No hace falta que te des de alta en Google Plus. Ya lo tienes ahí asignado, así que es una red que va a crecer con fuerza. Pero aparte de eso, el propio uso de la red sigue siendo opaco o como mínimo extraño, porque no se sabe muy bien ver el valor añadido que suma a las ya existentes como Facebook, Twitter, LinkedIn por separado. Y aquí viene la gran novedad. Lo que he visto en Estados Unidos es el papel y precisamente la utilidad que tiene Google Plus. Y realmente es muy, muy prometedora, ya que a nivel de los círculos, tú sabes que Google Plus, la novedad que incorpora es la capacidad de gestionar grupos de usuarios por círculos, que les llaman.
Doncs mira, vols que et confessi la veritat? És que no. I de fet...
No,
no ho sabia. No, i el que et volia preguntar precisament és que abans de tot que ens expliquis, que ens facis 5 cèntims o 2 cèntims no, d'això del Google Plus, perquè sí que ho tenim vist.
Muy bien, con todo gusto. Mira, Google Plus es el cuarto intento de Google por tener una cuota de mercado en redes sociales. La realidad empresarial de Google actualmente está en que Facebook le ha ganado de momento la partida en este gran mercado que son las redes sociales. Facebook, como tú sabes, contiene a más de 800 millones de personas, de usuarios, y eso es mucho usuario, es la hegemónica en todo el planeta. Uh-huh. Y tiene un sistema propio diferente al de Google, así que Google, como lo quiere comer todo y no quiere dejar nada a otros, se ha empeñado en también dominar el mercado de las redes sociales. Para eso, ya lo intentó una vez con una red social que se llamó Orkut, uh-huh. que tuvo solamente éxito en India y en Brasil, y de hecho hoy en día la red hegemónica en Brasil es Orkut. O sea que si tienes intereses en Brasil, tienes que contemplar Orkut, igual que en India. Uh-huh. Luego lo intentó con una red que no llegó a ver la luz, que se llamó Wave. Se estuvo siempre en fase beta y nunca arrancó. Y luego también lo intentó con otra que se llamaba Buzz, que a todos aquellos que seáis o seamos usuarios de Gmail, sabremos que existe un Buzz, que es como un bocadillo de estos de cómic, con cuatro colores. Tampoco arrancó Buzz jamás. Entonces, de hecho, hace una semana, Google anunció que cerraba Buzz. Así que si tenías algún tipo de contenido, imagen ahí dentro, que la saques porque se va a cerrar. Uh-huh. Y lo último, el cuarto intento, es Google Plus, que lo que intenta es precisamente generar una red social diferente que aglutine los servicios de las ya existentes. Por eso, los usuarios que tengan Google Plus pueden generar unos círculos o agrupaciones de usuarios a los cuales comunicarse. Y esta es, digamos, la gran novedad.
Y escolta'm una cosa. Enrique, tu creus que perquè s'ha començat a parlar de que Facebook ja estigui, diguéssim, al límit de les seves capacitats i que el proper pas ja comenci a anar en contracció, no?, més que en expansió. Tu creus que això és cert? Segona pregunta, Google Plus seria qui estigués esperant Facebook aquest declivi?
Bueno, la resposta a la primera pregunta és que, en cierta forma, Facebook ha ya alcanzado un cierto nivel de desarrollo. 800 millones de personas son prácticamente una buena parte del potencial de usuarios en el mundo que pueden conectarse a Internet y tener una actividad en redes sociales. Más allá de los 800 millones de usuarios, estaría el gran campo de China e India. Pero en China tienen su propia red social con más de 400 o 500 millones de usuarios cerrada. Como tú sabes, China controla muy bien el aspecto de integración y divulgación de la información en su territorio, así que tiene su propia red social. Así que Facebook no puede crecer mucho más, por ejemplo, en China. Uh-huh. Y tampoco puede crecer mucho más en India, ya que India la hegemónica es Orkut. Uh-huh. Y tampoco en Brasil, que son los grandes focos de población, porque también nuevamente es Orkut. Así que lo tiene difícil para seguir creciendo a unos ritmos tan elevados. Ahora bien, hay un porcentaje de población no menor, que son la tercera edad, que es el rango de usuarios que crece con mayor fuerza en estos momentos en Facebook. No quiere decir con eso que vayan a doblar el número de usuarios, pero sí que poco a poco la tercera edad va entrando también en Facebook, lo cual es un dato interesante para comentar.
Sí, la verdad es que sí.
Así que el panorama actualmente realmente es una guerra que tienen declarada Facebook y Google para controlar el tema de las redes sociales. Y esa guerra no ha hecho más que empezar, ya que en el momento en el que Google Plus se ha dado a conocer y la gente lo ha empezado a experimentar a nivel avanzado, a nivel, por ejemplo, empresarial o con usos de comunicación, Facebook ha reaccionado modificando y creando muchos servicios nuevos y también alianzas estratégicas como las que ha hecho con Spotify. De manera que se está aglutinando como... Vamos a asistir a un combate interesante, que de hecho ya ha empezado el primer round y ahí están los dos combatientes en un símil pugilístico.
Ajá. Interessant. Escolta'm, Enrique, una de les notícies que no volia deixar passar és una inquietant. Un inquietant correu electrònic que rebíem tots els que estem més o menys subscrits a abast.org, un portal que també havíem parlat, i que diu que en aquests moments el Congrés nord-americà està debatent una llei que donaria a Estats Units poder per censurar Internet a nivell mundial i que crearia una llista negra que podria incloure YouTube, Wikileaks i fins i tot grups com aquest, com el d'Abast, no? I que sota aquesta nova llei als Estats Units doncs podria obligar els proveïdors d'internet a bloquejar qualsevol pàgina web sospitosa de violar drets d'autor, lleis de propietat intel·lectual, i a més podrien inutilitzar aquelles pàgines que no vigilessin suficientment l'activitat dels seus usuaris, etcètera, etcètera, no? I una llei que es podria aprovar properament. No sé, tot això és una mica inquietant, i no sé tu quina opinió te'n mereix, tot plegat.
Bueno, internet sempre ha sido de los Estados Unidos. O sea, que el hecho de que nos hayan dejado jugar con el invento no quita que toda,
la
infraestructura técnica de Internet esté basada en sistemas norteamericanos. Ya sabes que Internet nació como una estructura de defensa militar frente a posibles ataques en la Guerra Fría para dispersar los centros de mando e información de Estados Unidos y que estuvieran conectados en una red. Ese es el nacimiento de Internet. A partir de ahí se expandió a su modelo comercial y educativo, pero todo lo que es la infraestructura de nombres de dominios o direcciones IP, que es lo que realmente hace funcionar Internet, todo eso está en manos de empresas norteamericanas. Así que muchas de ellas son organismos públicos y el control ya lo tienen. Ahora bien, el switch, digamos, la capacidad de cerrar o abrir gran parte de la red. Cierto es que no el 100% está ahí, que si cayera o se cerrara todo Estados Unidos a Internet, seguiría existiendo con menor intensidad porque ya la red está montada a nivel mundial, pero sí tienen un gran control sobre ello. Así que no me extraña que el gobierno norteamericano, en su afán de controlar cada bit de información con la excusa del terrorismo y la seguridad, le quieran echar mano también a esta gran fuente de poder y contrapoder que se ha gestado bajo el nombre de Internet.
Sí, me es inquietante. Bueno, es...
Sí, es inquietante, pero fíjate que no solo la infraestructura de la red, que es la que en este caso podrían ejecutar como control, sino también las propias empresas líderes que gestionan la información, una cosa es la infraestructura y la otra cosa es el uso, todas son americanas. Google es americana, Facebook es americana, LinkedIn es americana, Twitter es americana, así que todo se está residiendo ahí. Nosotros somos meros invitados al festín, ¿eh? Y no al principal plato.
Ya. Enrique San Juan, moltíssimes gràcies per totes aquestes explicacions i aportacions.
Gràcies a tu, Joan.
La conversa que manteníem amb l'Enrique San Juan fa ni 24 hores a través de xarxes socials i a través de la tecnologia Skype, que ens permet d'una manera més o menys justeta poder establir aquest diàleg. Ell és el director de Community Internet, trobareu tota la feina que fa Community.es i li agraïm la seva col·laboració en aquest programa.
Punt.org amb Joan Ortiz.
Amigues, amics, és el moment de saludar a la nostra amiga, la responsable de la sonoritat d'aquesta emissora de Ràdio Estel, la Maria Sierra. Què passa? Per què rius, Maria? Bona nit.
Bona nit.
Per què rius quan et dic això?
Ai, perquè em fa molta gràcia, no sé, mira.
Però és cert, no?
Sí?
Què?
Sí, d'acord.
Tu poses les cançons, no?
Sí, les poso.
Vens personalment a les 12 de la nit i vas posant el disc una vegada rere l'altra, no?
Correcte.
Molt bé. I avui quin disc ens portes?
Doncs avui portem el Bruce Springsteen.
Que és notícia.
Que és notícia.
Per tots els fans del bosc.
Nou disc i gira el 2012.
Maig, juny i juliol.
Sí.
De moment s'han anunciat els concerts a Anglaterra. I a l'espera que surtin aquí a Barcelona, no?
Sortiran, segur.
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 Que bé.
Doncs portem el tema Working on a Dream.
Treballant
per un somni.
Perquè nosaltres també ho fem això en el programa, no? I has pensat, aquest tema...
Va bé, aquesta setmana.
Doncs moltes gràcies, Maria Sierra. Bona nit.
Bona nit.
Working on a Dream, Bruce Springsteen. Amigues, amics, endavant, seguim endavant després de sentir la secció de la Maria Sierra. Recordeu que trobareu totes les nostres dades a facebook.com/.org i també a .org.org. Allà hi trobareu, a més, les dades bancàries perquè sabeu que aquest programa funciona gràcies a les vostres aportacions mensuals, de forma desinteressada i, a més, de petites quantitats, a través del crowdfunding, que es diu. Us agraïm molt a tots aquells que esteu fent que el programa, de moment, fins ara, estigui sent possible. I parlem de periodisme, canviem de terç i ho fem amb el Nilton Torres, que és el nostre amic del programa. Nilton, bona nit.
Bona nit, Joan.
El Nilton és periodista, com us dèiem, és corresponsal del diari La República del Perú, aquí a Barcelona, i a més sempre ens porta algun retall d'actualitat per desgranar-la i analitzar-la des del punt de vista de la Pau. Avui marxem cap a Bilbao, Nilton, correcte?
Sí, correcto, Joan. Bueno, hoy día vamos a revisar la cobertura que hubo sobre el ataque de un joven, ¿no?, que acuchilló a varias personas a la salida del metro de Bilbao el lunes pasado.
¿Y exactamente qué es lo que se ha tratado a nivel informativo?
Bueno,
¿cómo se ha tratado, no?
Lo que queríamos llamar la atención en este caso era pues el tratamiento en los titulares de este suceso, que enfatizó la nacionalidad de este chico, ¿no? Bueno, los hechos ocurrieron el lunes 14 de noviembre, cuando un joven atacó con cuchillo a varias personas que salían del metro de Bilbao, de una de las estaciones del metro de Bilbao. Varias de las personas, al ver a este chico con una actitud muy violenta, pues intentaron desarmarlos y fueron ellos quienes resultaron heridos. Uno de ellos lamentablemente murió a causa de las cuchillas recibidas de parte de este joven, ¿no? Es un hecho trágico que tiene la particularidad y que lo hace, digamos, más dramático, que la agresión es de origen iraní. Y precisamente este origen ha sido el que fue resaltado por muchos medios de comunicación que titulaban así, ¿no? O sea, un iraní mata navajazos en Bilbao a un jubilado y hiere otras 6 personas. Otro titular: un joven iraní mata apuñaladas a un jubilado y acuchilla a...
¿De quins diaris els tens apuntats o no?
Son, a ver, el primer titular es de La Nueva España. El otro es de Libertad Digital. La opinión de Zamora tituló: un iraní mata navajazos en Bilbao a un jubilado. Realmente el titular se ha ido calcando
y enfatizando la cuestión de la
nacionalidad. La nacionalidad y el origen, ¿no? Quizá podría haber un matiz en el diario Vasco que tituló: un perturbado, cuchillo en mano, aterroriza Bilbao. Pero inmediatamente en su subtítulo dice: un joven iraní asesina con un cuchillo a un hombre de 65 años.
¿Es trascendental o no decir que es iraní?
A ver, es que, digamos, el tema nos lleva a discusión, ¿no? Primero, a primera impresión puede resultar, digamos, importante mencionar la nacionalidad de este agresor, ya que puede significar un dato relevante, digamos, ¿no? Pero acá hay situaciones, digamos, que ameritan en que la nacionalidad de una persona que forma parte de una información pues se mencione. Por ejemplo, ¿no? Hay situaciones como cuando una noticia se refiere a una agresión, por ejemplo, en el sentido de que la agresión se produce por el hecho de pertenecer a una nacionalidad, ¿no?
Ya,
por ejemplo,
ya.
Si un argentino, peruano, rumano o italiano es agredido por el hecho de serlo, entonces sí es necesaria esa información.
Pero en aquel caso,
no, porque, mira, nos remitimos a un manual que tenemos los periodistas.
Que es la guía de la diversidad,
que es,
¿no?
Sí, que es la guía de la diversidad.
Elaborada
y que dice,
col·legi,
en su primer punto, dice, ¿no?, la utilización del grupo étnico, la religión, el color de la piel o el país de origen con una finalidad tendenciosa, debe ser denunciado y rehusado por todos los medios de comunicación. En este caso, es obvio que lo que se está resaltando, o sea, no solamente es el hecho en sí de violencia, sino que el agresor es un diferente, es el otro, ¿no? Es el de fuera, es el distinto. Entonces, esto ya de por sí, el titular es tendencioso, porque nos crea una imagen negativa en este caso, de un colectivo iraní, específicamente.
Tú, Nilton, com... Perdona. Dime. Anava a preguntar-te que com creus que reacciona una persona del col·lectiu mateix, o més que el col·lectiu de la mateixa, però del mateix origen que la persona que surt en els titulars. És a dir, com creus que es pot sentir un iranià, o en el teu cas, no? Si veus peruà, o si veus equatorià o colombià, com et sentiries?
Te sientes señalado, ¿no? Te sientes diferente, te sientes malo. Sí, para llevarlo a palabras sencillas, digamos, ¿no?
¿Así?
Sí, claro, porque te coloca, no sé si la expresión aquí existe, un sanbenito, ¿no?
Pinja una etiqueta, sí, un
etiqueta,
¿no?
Sí, te coloca una etiqueta, un estereotipo del cual tú no tienes mayor responsabilidad de que ser connacional de un sujeto que forma parte de un hecho noticioso, en este caso de violencia, ¿no? O sea, este chico no agredió a estas personas por el hecho de ser iraní. Le agredió porque
Sabe que era perturbado.
Que era un perturbado, que tenía problemas mentales, ¿no? O sea, digamos, más allá, aparte de esto que puede sonar, resultar tendencioso en los titulares en sí, es lo que puede fomentar, sobre todo en los comentarios que se hacen en las páginas web de los medios de comunicación. Porque precisamente con este caso, si vamos a las noticias publicadas en la web de este suceso, pues vamos a ver que los comentarios inmediatamente se derivan hacia al ámbito de la inmigración, a los peligros que esto conlleva, a que esto nos pasa porque dejamos entrar al país a tantos moros, musulmanes o islamistas. ¿Sabes lo?
Claro, o sea, los titulares aquests generan, claro, aquest tipus de comentari.
Y eso es lo que debemos evitar en los medios de comunicación. O sea, que este dato, que puede ser relevante según qué circunstancias, se utilice o sea, digamos, la puerta de entrada a estos comentarios que ya ahondan en la xenofobia y en la discriminación, ¿no? Como tú decías, ¿no? Cuando aquí de lo que se trata, en este caso, es de un joven perturbado, un joven con problemas mentales, que ha agredido a varias personas y ha matado a una, ¿no?
Una pregunta per curiositat, no sé si ho recordaràs. ¿Aquests titulars estan signats o són d'agència?
Muy pocos tenían firma. La mayoría era como un rebush, una mezcla de informaciones de agencias, ¿no?
Nilton, ¿alguna cosa más para acabar? Era això.
Pues eso, que tengamos más cuidado y no apuntemos a señalar o a discriminar, ¿no?
Queda clar. Queda clar. El Nilton Torres, que és el nostre col·laborador del Punt RG, cada setmana ens porta aquí un tros d'actualitat, un fragment d'actualitat, i ens l'analitza des del punt de vista periodístic i sempre, doncs, subjectivament a favor de la pau. Gràcies, Nilton Torres, bona nit.
A tu, Joan.
Punt RG, dilluns i dimarts de 8 a 9 del vespre.
Molt bé, som-hi, amics. Seguim més qüestions després d'haver parlat amb el Nilton Torres, i de periodisme el que fem és parlar d'esport. I ho fem amb el Fede Cufer. Fede, bona nit.
Molt bona nit.
Què tal, Fede? Avui què ens portes? Per on comencem? Qui ens has de dir?
Avui parlarem una mica del tema del racisme, de la xenofòbia, de l'homofòbia al món del futbol d'elit. En el món del futbol no hi ha racisme. Durant un partit pot haver-hi algun comentari racista, però això forma part del joc, i al final del partit tot es soluciona amb una encaixada de mans.
Afortunadament.
Exacte. Això no ho dic jo. No us preocupeu, Joan. Això ho ha dit fa pocs dies en Josef Blatter, i això sí que és per preocupar-se. Ell és el màxim dirigent de la Federació Internacional de Futbol Associat, és a dir, el màxim organisme de futbol arreu del món.
És a dir, la FIFA, no?
Exactament. Aquests comentaris han estat molt polèmics a Anglaterra, on a les darreres setmanes s'han produït actituds racistes entre jugadors de futbol de la primera divisió. Existeix racisme al món del futbol com existeix a la vida quotidiana. El futbol d'elit d'avui en dia reprodueix, malauradament, tots aquells models negatius que trobem en altres espais. Per exemple, number one, la corrupció. La FIFA és un gran negoci. La compra de vots en les eleccions que determinen quin país acollirà un gran esdeveniment estan a l'ordre del dia. Per no parlar dels negocis una mica foscos, només una mica, que existeixen a les grans federacions de futbol.
Estic pensant, Fede, en Sud-àfrica, que es va parlar molt, i en van parlar amb tu,
Sí, sí, exactament. Hi ha tants temes i totes les federacions, bueno, no m'agrada dir totes, però moltes federacions de futbol internacionals, la FIFA, la UEFA, la Federació Espanyola, sempre s'ha parlat de casos de corrupció. Un altre tema...
Homofòbia, no?
Exactament. No és casualitat que només un jugador de futbol, només un, Joan, de la primera divisió, hagi reconegut públicament la seva homosexualitat. Tampoc és casualitat que a causa de la pressió que existeix al món del futbol, aquest jugador, el que és el Justin Fashanu, es va acabar suicidant al poc temps de fer-ho públic.
D'on era aquest jugador?
Va passar a Anglaterra, a la Premier League, cap als anys 90. I per acabar, el premi gran s'ho emporta la violència. Sense anar més enllà, aquest cap de setmana, durant el partit de la primera edició entre el Granada i el Mallorca, un descerebrat va llançar un paraigües contra un dels assistents de l'àrbitre, que per cert va fer diana. La pregunta que em faig, Joan, no és si existeix racisme, homofòbia o violència al món del futbol. El que volem saber, senyor Blatter, què és el que es pot fer des del món de l'esport per lluitar contra això. Els comentaris de Blatter, Joan, no ajuden gaire. Però com tampoc ajuda els interessos econòmics i polítics dels dirigents, ni els valors, ni l'actitud de Mourinho i altres al món del futbol i de l'esport. Queda molta, 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 molta feina per fer al món de l'esport, sobretot d'elit.
Perquè com moltes vegades acabem dient en aquesta secció, Fede només és un esport.
Exactament.
Correcte?
Correctíssim.
Moltíssimes gràcies, Fede Kufer, el nostre amic del programa corresponsal. Corresponsal, no, col·laborador de Qüestions d'Esport i de Pau. Moltíssimes gràcies i bona nit.
Vinga, una abraçada. Que vagi
bé, Fede. Adéu.
.org, Canvi Social i Acció Ciutadana.
Vinga, som-hi, amics. Veníem de parlar d'esports amb el Fede Kufer i el que fem ara és parlar de democràcia real ja, amb aquesta plataforma que, com sabeu, doncs un cop cada setmana ve aquí per comentar-nos alguna cosa de l'actualitat, sobretot vinculada amb la política. Qui ens acompanya avui? El José Manuel Romarís, que és membre d'aquesta plataforma i a qui saludem. Bona nit.
Bona nit.
Gairebé que estàvem parlant-ho fora d'antena amb el nostre col·laborador, amb el José Manuel Romarís, de Democràcia Real ja, i li preguntava, bé, eleccions, no? M'imagino, diu, home, doncs sí.
Sí, sí.
Sí, sí. I concretament, de què ens volies parlar?
A veure, bueno, una mica per sobre dels resultats electorals.
Sí?
Sí.
I sobretot em deies de la distribució, no? De les proporcions...
Sí, el tema de la proporcionalitat i tot això. Sí.
A veure, primer de tot, anem per la qüestió de resultats electorals, que és el que...
Jo crec que el tema... Bueno, aquestes eleccions han tingut una part dolenta i una part bona, sense entrar a mirar partits o qui ha obtingut més escons o qui menys.
I quina és la part bona? Primer la dolenta.
M'estimo més la dolenta.
Vale, comencem amb la dolenta i després la bona.
Ara, la part dolenta ha sigut el tema de que un partit que ha obtingut el 44% dels vots té majoria absoluta, cosa que no és justa. Clar, un vot al Partit Popular, que és el que més escons ha tingut, val molt més que un vot a unes altres forces polítiques. I clar, això ja, per començar, ja no és just.
Però en quin sentit vols dir que val més?
A veure, per exemple, una persona que ha votat a Ceuta al Partit Popular, aquest vot val 16 vegades més que una persona que ha votat a Izquierda Unida a qualsevol altra banda d'Espanya.
És a dir, per tant, estem parlant d'una qüestió de proporcionalitat territorial, de la llei d'Hondt, d'alguna manera.
Sí, de la llei d'Hondt i de lo perversa que és en aquest sentit. Si fos proporcional el sistema electoral, Per exemple, el PP hauria obtingut 27 escons menys i el PSOE 7. Uh-huh. I clar, tots aquests escons d'una manera els han robat a partits petits o partits que ara mateix no han tingut representació parlamentària.
És a dir, amb altres paraules, des de la democràcia real ja parleu i qüestioneu que aquesta llei sigui realment justa.
No, és que no és justa, clar.
Precisament quan... pel fet de que no es manté la proporcionalitat.
Clar, quan, quan el vot d'una persona no val el mateix que el vot d'una altra, només per la curiositat, no? Que no viu en el territori adequat, doncs ja no parlem de democràcia com a tal.
Això és estrany, no? Perquè és una cosa que s'ha vingut donant des de sempre, i me'n recordo que fins i tot quan finalment governava el Maragall amb el primer tripartit, en canvi Convergència havia tret més vots, i precisament per una qüestió de repartiment territorial no va sortir Artur Mas president en aquell moment. I en canvi no es queixen, no?
També és el tema de que hi ha una mica de confusió amb el tema aquest de com funciona el nostre sistema electoral. Perquè que un partit tregui més vots que la resta no vol dir que aquest partit guanyi les eleccions o que el seu líder sigui president automàticament. Perquè es decideix només els representants que formaran part del Parlament i després aquests representants han d'escollir el president. Clar, tenim una mica una concepció equivocada del que estem votant quan anem a votar.
Això és una cosa dolenta, però no una de bona, no?
La bona és que també el bipartidisme, que aquest sistema electoral, comencem pel principi, es va crear a la transició i es volia aconseguir un govern fort per evitar coses com el 23F o coses així. I aquest govern fort passava perquè els dos grans partits, en aquell moment eren uns altres, no? Que era el Suárez i el...
Sí.
Però es volia que un dels dos partits tingués molts vots per aconseguir el govern estable. Clar, en aquest moment ja no estem en aquesta situació. S'hauria de canviar el sistema electoral. Però que el gener o el febrer va ser a principis d'any, PP i PSOE van pactar un nou sistema electoral que encara els favoreixia més encara.
Diguéssim que això té un cert sentit històric en el moment en què es vol evitar tornar enrere en un règim possiblement dictatorial i per tant es fomenten partits que puguin tenir molta força i que puguin eclipsar els altres per estabilitzar la democràcia en un país.
Clar, però
aquesta és la intenció en el seu moment.
Sí, però ara mateix no té sentit.
No,
perquè
evidentment.
Si mirem a Holanda, que encara que no sigui un sistema electoral perfecte ni molt menys, veiem que el Parlament està constituït per 10 partits, que el primer té 31 escons, el segon 30, el tercer 25, o sigui que sempre han d'anar a arribar acords als partits per qualsevol llei que vulguin aprovar. I allà no passa res, l'atur està al 3%, encara que les polítiques d'allà siguin discutibles o no, no s'enfonsa el país perquè no hi hagi un gran líder i un gran partit amb tot el poder.
A veure, què és el que és bo, però? Perquè això encara no ho he entès.
Sí, el que és bo.
Ah, som-hi,
que el bipartidisme ha baixat 3 milions i mig de vots que han votat a altres formacions que tenen més veu ara a la cambra, i també que la majoria de gent que no ha votat ni el PP ni el PSOE es dona compte ara mateix que aquesta democràcia no està bé. Perquè ells depositen un vot i aquests vots en moltes províncies espanyoles es perden per culpa de la llei electoral. Clar, hi ha partits com a Equo que ha obtingut més de 200.000 vots i no té representació. Clar, hi ha d'altres com el PP que amb 58.000 vots, cada escó li ha costat 58.000 vots. Clar, Equo amb més de 200.000 no té representació. Hi ha molta gent que s'està donant que el bipartidisme... Ja primer que no volien optar pel bipartidisme perquè no l'han votat, més de 3 milions i mig de persones, i també la gent que ha votat a partits minoritaris, que es dona compte de que aquest sistema no està bé, que hi ha alguna cosa que falla, que fa uns anys enrere no es veia tant.
Crec que és remarcable també els més de 2 milions de vots nuls i en blanc que s'han emès, que això també és interessant.
I sobretot interessant de que la majoria de mitjans no en parlin. Sobretot, a mi, el que més m'ha sorprès ha sigut el 9% de vots en blanc i abstencions al Senat. I a Catalunya ha arribat al 12%.
És on ha estat més alta, no, em sembla?
Sí.
O no?
Sí. I clar, aquest 12% de vots en blanc i nuls ja no sé fins a quin punt legitimen aquestes eleccions al Senat, perquè hi ha tanta gent que no veu bé això del Senat.
Mm-hmm. Home, això és una qüestió de voluntat política, no? Mm. El que decideixin els mateixos polítics ho faran o no en funció de si votem nul, votem blanc o no votem, simplement, sí. No, el Senat?
Sí, perquè també, bueno, es va veure que hi havia gent a dins del Senat, ells mateixos, que senadors, que reconeixien que el Senat no servia de res. Sí. Perquè si una llei anava al Senat i allà no l'aprovaven, tornava al Parlament i allà feien el que volien, i, o sigui que el Senat ara mateix no serveix de res. Uh-huh. I això que servia de cambra de representació de les autonomies tampoc és veritat, perquè per el sistema que té el Senat ara mateix, també el mateix bipartidisme és el que té la gran majoria del Senat.
Uh-huh. Tot plegat és interessant i resulta també interessant veure com mateixos senadors ho diuen, eh? I ho reconeixen, i fins i tot em sembla que va ser en un espai vostre, Democràcia Real, ja no sé qui, però que va portar el cas d'algun senador que ho denuncia i que diu, sí, sí, és veritat, jo estic aquí, vinc, cobro, em passa això, em passa allò altre, però t'asseguro que vinc aquí cada dia a molestar per dir que això no funciona i estic lluitant contra el sistema des de dintre. Deia. Això va ser un exemple que ens vau portar vosaltres.
Sí, sí, també el programa del Jordi Évole, també sí, ja no veritat. Va ser un, va ser és més veritat, d'un, el que deia veritat. Que no servia de res el que feien allà. Uh-huh. Però clar, no serveix de res, però els senadors mateixos que ho diuen segueixen allà cobrant.
Uh-huh. Interessant projecte aquest del Jordi Évole, perquè realment és ficar el dit a la llaga, eh? Mm-hmm. I posar que ho vegi moltíssima gent. Doncs res, ha estat en José Manuel Romarís, que és membre de la plataforma Democràcia Real Ja, que ens ha estat acompanyant doncs una setmana més. Fins a la propera, no sé quan et torna a tocar.
A mi ja no, perquè no? Canvio de... Me'n vaig a viure a una altra comunitat, a Galícia.
Ah, vaja.
I ja per aquí no tornaré.
Doncs que vagin bé per allà.
Gràcies.
Per Galícia.
Gràcies.
I moltes gràcies per haver vingut els dies que has vingut aquí.
A vosaltres.
Eh? Bona nit.
Bona nit.
.org Canvi social i acció ciutadana.
Falten pocs minuts per arribar a les 9 del vespre i sabeu que en el .org abans de tancar tenim la satisfacció i l'honor de sentir les paraules de l'Enric Tintoré. Enric, bona nit.
Bona nit, Joan.
Sempre ens porta aquells consells per construir la pau dins nostre i poder construir també la pau fora nostra. Consignes de pau, afirmacions... I avui, Enric?
Una altra.
I com, una fa altra afirmació. Altra, com fa aquesta altra afirmació? Què ens diries d'ella?
Ja la sentiràs.
Sí, doncs vinga.
Som-hi.
Sí, som-hi.
Que les potències de la llum il·luminin els servidors de la humanitat. Que l'esperit d'amor i de pau es difongui per tota la Terra i acompanyi els homes de bona voluntat qualsevulla part que es trobin. Que l'oblit de greuges i errors sigui la tònica per resoldre els problemes de la humanitat. Que així sigui, i que compleixi jo la meva part.
Moltes gràcies, Enric. Fins a la propera.
Fins a la propera.
Bona nit.
Bona nit.
.org, amb Joan Ortiz.
I arribats a aquest punt, toca marxar. Aquest .org d'avui, dia 22 de novembre, que han fet possible el Jordi Carretero a les Vies de Sol, Enrique San Juan, la Maria Sierra, el Nilton Torres, el Fede Kufer i l'Enric Tintoré. Moltíssimes gràcies a tots ells per participar i fer possible aquest programa. I recordeu que els dimarts tenim un lema. Aquest lema és de Gandhi, diu, sigues tu el canvi que vols veure al món. Servidor, el meu nom, Joan Ortiz, us desitja que tingueu una bona setmana i fins dilluns que ve. Bona nit.
Ràdio Estel.